I fer també amb altres judicis de fa bastants anys, altres judicis històrics. En aquest cas, judicis tant a Francesc Macià com a Lluís Companys. Va, comencem. Nosaltres ja l'heu sentit abans, el Jordi Creus, editor de la revista Sapiens, que avui ens vol ajudar a recordar com van ser aquests judicis de Francesc Macià i Lluís Companys. Comencem per Francesc Macià i ens n'anem fins l'any 1927 a París. I comencem desgranant una mica i recordant la figura de Francesc Macià, un home carismàtic i peculiar.
Sí, Francesc Macià és un home que neix a Vilanova i la Geltrú, que es decanta per la carrera militar. Amb només 15 anys ingressa a l'Acadèmia d'Enginyers Militars de Guadalajara. Té diverses destinacions, però finalment el 1904 arriba al càrrec de tinent coronel, és a dir, arriba en un lloc alt. Però arran dels fets del Cucut, si recordem els fets del Cucut, és quan militars espanyols van assaltar la revista El Cucut a causa que s'havia fet un acudit rient-se d'ells, van assaltar la seu del Cucut i de la Veu de Catalunya, i Macià es va mostrar contrari a aquest tipus de fets. Els militars van reaccionar d'una manera molt corporativista, sense deixar peu a cap crítica contra ells per això, i aleshores Macià va començar o es va greujar el distanciament entre Macià i l'exèrcit espanyol. Va començar a col·laborar amb el catalanisme, i davant de la contradicció del catalanisme i la carrera militar, Macià va haver de triar i va deixar la carrera militar, va fer una renúncia voluntària. Aleshores es va dedicar a la política. El 1907 va ser diputat per Solidaritat Catalana per les Borges Blanques. És un acte que va repetir diverses vegades. I tu has dit, era un home peculiar, perquè, clar, és complicat per un home passar de ser militar espanyol a catalanista, i després de catalanista a independentista radical, com va fer Macià. Un home, d'altra banda, que tenia un gran magnetisme, que encisava les masses, que era com, bueno, un personatge que en surt pocs, costa molts anys perquè en surti algun. El 1917 es va haver d'exiliar per primera vegada, el 1922... crea el partit independentista Estat Català, i és un partit clarament independentista, i el 23 se n'ha d'anar a l'exili a causa de la dictadura de Primo de Rivera. I allà és quan organitza el que es coneix després com els fets o el complot de Prats de Molló, que és l'intent d'invasió de Catalunya des del nord dels Pirineus, que va ser realment un gran fracàs per la manca de suports. O sigui, Macià esperava tenir 5.000 homes i en va tenir poc més d'un centenar, per la precipitació i també per la traïció de Ricciotto Garibaldi, que era el net del pare de la unificació italiana, que en realitat era un agent doble de la policia francesa i de Mussolini, i que va acabar traint a Macià, i que va provocar que tots els seus homes fossin detinguts pels gendarmes francesos abans de ni tan sols poder travessar la frontera.
Quan tot tenia aquestes dificultats i tenia tan pocs homes, Francesc Macià diu, igualment tirem endavant l'operació que teníem pensada. Això demostra que era o molt agosarat, o li era igual tot, o ja considerava que tot i el fracàs això era una bona estratègia política.
Ell, ens hauríem de posar el seu cap, però vull dir, ell realment tenia poca gent, va aconseguir menys diners dels que ell pretenia, tenia pocs homes, menys dels que ell volia, però també era conscient, ell creia que si podia travessar la frontera i podia començar a actuar o prendre algun poble, doncs allò aniria caient d'una manera com un castell de cartes. No?
Com Fidel Castro a la Sierra Maestra, no? Sí. Anar implicant a diferent gent. De tota manera, deies que l'enxampen i el jutgen. Com és aquell judici? A França.
Sí, a París, sí. I fan un judici a París que va ser un gran èxit inqüestionable. O sigui, si l'altre he dit que va ser un fracàs, el judici va ser un èxit inqüestionable, tant per Macià com per la causa catalanista. És a dir, bona part de la premsa francesa va donar un suport entusiasta a la figura de Macià. I bona part de la societat francesa, exactament igual, veien un home, un cavaller, que s'havia enfrontat a la dictadura de Primo de Rivera. Aleshores, dels 111 detinguts, només 18 van passar a seure al banc dels acusats. Els protagonistes, a part de Macià, eren altres catalans, com Ventura Gassol, que després va ser ministre de Cultura de la Generalitat, el mateix Ricciotto Garibaldi, que, com deia, un confident de la policia, i tots ells van estar assistits per una desena d'advocats encapçalat per un home clau del judici, que és Henri Torrès. Henri Torrès és un advocat i un polític francès d'esquerres que va fer una defensa molt bona i una defensa totalment política. És a dir, va fer intervencions destacant la personalitat de Macià, des del seu temps de militar espanyol, passant pels seus temps de diputat i acabant amb la dictadura de Primo de Rivera. I també va fer una defensa, Torrés, entusiasta dels catalans, com un poble que es negava a morir des de 1714. I, com dic, Macià va fer una defensa política i només no sol va fer això, sinó que va justificar completament els seus fets, va dir allò de ho tornaria a fer, si ho pogués tornar a fer, va defensar les raons polítiques de la sublevació i també va destacar qualsevol tipus de lluita per aconseguir la independència de Catalunya.
Va assumir les conseqüències i va assumir les seves culpes?
Sí, sí, ell va reconèixer qualsevol cosa que li van dir, va reconèixer tot. Ell estava jutjat per dipòsits de possessió il·legal d'armes, ell no va negar res. El que sí que va fer va ser exculpar completament els seus companys, els va exculpar de tot. Va ser ell qui va carregar totes les culpes.
És a dir, tenim a França que es posiciona a favor de Francesc Macià. Mentrestant, aquesta internacionalització del conflicte, no?, que s'assembla una mica al que passa ara, per exemple, amb els exiliats polítics aquí, com es vivia a Espanya aquesta imatge que s'estava donant a fora? Perquè igual que sentíem abans el fiscal, que no li agradava gens que es jutgés els jutges des de fora, sí. No sé si en aquell moment tampoc devia agradar, no?
Clar, seria interessant veure la premsa espanyola, no? Com sí. Ho va tractar i els titulars que van sortir.
Sí, sí, no, titulars a la premsa espanyola en van sortir uns quants en contra de Macià, evidentment, eh? Però sí que hi va haver també suport per part del republicanisme espanyol o de part del republicanisme espanyol a la Francesc Macià i als catalans. Per exemple, l'advocat Torrés va cridar com a testimoni de la defensa un senyor que va presentar com el tipògraf Portela, a qui va presentar com un obrer espanyol de Madrid. Aquest home doncs, va testimoniar la simpatia per Macià, va dir que els obrers no els ha de fer por la causa catalana perquè la causa catalana no farà mal als obrers, sinó que qui fa mal als obrers és la dictadura. Després hi va haver doncs, un exdiputat com Enrique Ortega y Gasset, que era germà del filòsof José Ortega y Gasset, que va dir textualment, diu, no participo de les mateixes idees polítiques que el senyor Macià, ni sóc català ni sóc separatista, però sóc liberal. Dins d'una Espanya lliure, volem una Catalunya lliure que no estigui lligada per la força a la resta de la península. Volem una Catalunya que pugui regir els seus destins. A mi m'agradaria poder sentir això avui d'algun progressista espanyol.
Si aquest judici a Macià l'haguessin fet a Espanya, no hagués anat com va anar, segurament, no?
Sense cap mena de dubte. No, no, segurament, segur que no hauria anat com va anar.
Home, intentar una invasió, no? Dins d'una dictadura, amb 100 homes...
Hauria acabat amb la pena de mort.
Sense directament amb pena de mort. En canvi, com va acabar?
No, va acabar amb un gran triomf, com deia, de Macià, perquè ell va ser condemnat a penes simbòliques, ell va ser condemnat a 2 mesos de presó i 100 francs de multa, i els seus homes, la resta d'homes, a 1 mes de presó i 50 francs de multa. Com que les penes eren inferiors al temps que ja havien passat a la presó, van ser alliberats i Macià i els seus companys van ser expulsats a Bèlgica. I es diu que és a partir d'aquest moment, després del judici, que neix el mite de l'avi Macià, d'aquest home que és capaç de tornar uns anys després a Catalunya i amb un mes abans d'unes eleccions muntar un partit cuita corrents i s'acaba que va ser Esquerra Republicana i acabar guanyant de manera aclaparadora i contrapronòstic aquelles eleccions municipals que van acabar amb la monarquia d'Alfons XIII.
Tu creus que Puigdemont s'emmiralla una mica amb la figura de Macià i el seu exili?
Bueno, segurament una de les figures amb les que deu tenir Puigdemont com a referents és Macià, com suposo que bona part de l'independentisme, suposo que Junqueras doncs, també té a Macià com a ideal, com Junqueras deu tenir també a Lluís Companys, però Macià per bona part de l'independentisme o per l'independentisme és una figura, un referent molt important.
A casa teníem un pòster de Francesc Macià.
De veritat?
Visto així, ara m'ha vingut al cap. A més, s'assemblava molt al meu avi. Era una cosa molt estranya. Era
i tu de nens devies pensar...
Aquest senyor... per què el meu avi té un pòster? I era tot una mica
és complicat. Que la figura de Macià, sí. Amb tots els cabells blancs, com un home gran, era una figura molt entendridora. I era una figura que guanyava els cors de la gent.
Deia i alhora Macià... és algú que et munta un cop d'estat.
Sí, 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 sí. Mira l'abuelo. Sí.
No, però deien que no calia ni que parlés. O sigui, que volien als llocs no calia ni parlar perquè la gent... És un home amb un magnetisme impressionant.
I llavors el judici va fer molt, no?, de cara a aquesta popularitat, a aquest magnetisme.
El judici va fer molt perquè ell també va ser molt hàbil, i el seu advocat, amb dir tot el que els francesos volien sentir. No. És a dir, va dir que França era la pàtria de la llibertat, els va recordar els catalans que van anar a lluitar a la Primera Guerra Mundial al costat de França contra els imperis i que van morir amb la defensa de la llibertat a França. I fins i tot, deixa'm dir una cosa, que això és important ara pel judici actual. Ventura Gassol va recordar els catalans. Ell va parlar dels 14.000 catalans que van morir a Verdun, una xifra, sens dubte, exagerada, però no van morir 14.000 catalans a Verdun, però va dir 14.000 catalans que van morir cridant no passaran a Verdun. Jordi Cuixart està acusat de rebel·lió i una de les coses més importants de la seva acusació és que va cridar no passaran. Doncs Ventura Gassol ja ho deia d'uns catalans que l'any 1917 ho van cridar en una guerra que no es feia ni a Catalunya ni a Espanya.
I ho van cridar de debò o és com això de 14.000 que no ho eren?
No, és possible que ho cridessin perquè era un crit a la Primera Guerra Mundial, un crit molt recurrent. De fet, el crit no passaran, segons Néstor Luján, la primera vegada que es va sentir el va fer el mariscal Petén. El mariscal Petén, a la batalla de Verdun, va fer aquest crit. Clar, el mariscal Petén després va acabar sent un aliat dels nazis a la Segona Guerra Mundial. Altres fonts diuen que va ser Garibaldi, etc. Però, en tot cas, és un crit que no inventa Jordi Cuixart ni és un crit per cridar a la rebel·lió en cap cas.
Aquesta és la història del judici de Francesc Macià a França, que va acabar d'aquesta manera, i ara volíem repassar el judici a Lluís Companys. Ens n'anem ara a Madrid, 1935. Figures que comparteixen moltes coses, Macià i Companys, no? Personalitats ben diferents, però, eh?
Sí, són dos figures diferents. Macià, com heu pogut veure, representa l'esperit d'aquella Catalunya que no s'havia rendit i que continuava lluitant per la plena sobirania, i, pel contrari, Lluís Companys no era un independentista com Macià, però sí que Lluís Companys va portar al nou partit, Esquerra Republicana de Catalunya, el perfil obrer i el perfil nítidament, inequívocament, d'esquerres. Podríem dir que eren les dues ànimes d'aquella Esquerra Republicana que va ser hegemònica abans de la Guerra Civil. Dos ànimes, a la vegada, molt complementàries, perquè van portar Esquerra Republicana amb un nivell de suport com no havia vist mai ni ha vist fins ara.
Què passa quan Companys arriba a la Generalitat?
Doncs quan Companys arriba a la Generalitat, després de la mort de Macià, es troba amb que hi ha hagut un canvi de govern a Espanya. Al novembre, ell arriba l'1 de gener del 1934, i el 19 de novembre del 1933 hi ha hagut eleccions a Espanya i ha guanyat la dreta. I aleshores, clar, hi ha un xoc de trens, diguéssim, entre un govern republicà i d'esquerres a Catalunya amb un govern de dretes a Espanya. I l'excusa de tot, perquè salti tot, és la llei de contractes de conreu. És una llei que fa el Parlament català per defensar els parcers de la terra contra els grans propietaris. Uh-huh. Seria molt llarg ara d'explicar.
Sí, sí, però s'entén.
És així. Aleshores, el que fa, i això també és una cosa molt actual, primer que fa el govern espanyol, és portar-ho al Tribunal de Garanties Constitucionals que, lògicament, igual que ara, anul·la la llei. Què fa Companys? Doncs la torna a portar al Parlament i a través del dret civil català, emparant-se amb el dret civil català, la torna a aprovar. I llavors obre un període de negociació amb el govern de Madrid. A la vegada els parlamentaris de catalans abandonen el Parlament de Madrid, sí, i tornen quan creuen que la negociació ha anat a bon port. Però, ai, que ja estem a l'1 d'octubre. Què passa l'1 d'octubre? Doncs que el govern cau, el govern Samper cau, perquè diuen que fan massa concessions als catalans. També sona alguna cosa, no?, a l'actualitat. I aleshores el nou govern s'encarrega Alejandro Lerroux i entren dins del nou govern tres ministres de la CEDA. La CEDA, la Confederació Espanyola de Dretes Autònomes, de José María Gil Robles, és una organització d'extrema dreta pura i dura, amb molts simpatitzants i admiradors de Hitler i Mussolini. Aleshores, Companys, davant d'això, reacciona trencant relacions amb el govern espanyol, o sigui, el govern català trenca relacions amb el govern espanyol, que havia entregat la República als seus enemics. Es convoca una vaga general i la tensió comença a pujar i al final s'ocupen una sèrie de llocs oficials, els Mossos d'Esquadra es posen al costat del govern de la Generalitat i a les 8:10 del vespre Lluís Companys finalment llegeix un text des del balcó del Palau de la Generalitat.
Catalans, les forces monàrquiques i feixistes que d'un temps ençà pretenien trair la República han aconseguit el seu objectiu i han assaltat el poder. En aquesta hora solemne, en nom del poble i del Parlament, el govern que presideixo assumeix totes les facultats del poder a Catalunya. Proclamo l'Estat Català de la República Federal Espanyola i en restablir i fortificar la relació amb els dirigents de la protesta general contra el feixisme, els invito a establir a Catalunya el govern provisional de la República, que trobaran el nostre poble català el més generós impuls de fraternitat en el comú anhel d'edificar una república federal lliure i magnífica. Catalans, l'hora és greu i gloriosa. L'esperit del president Macià, restaurador de la Generalitat, ens acompanya, cadascú al seu lloc, i Catalunya i la República en el cor de tots. Visca Catalunya! Visca la República! Visca la llibertat!
clar, després d'aquesta declaració hi ha judici, Madrid, 1935, i una mica com ara, o com molts pensen, ells donaven el cas per perdut, ja.
Sí, però un segon només. Abans de tot això hi ha 74 morts, hi ha centenars de ferits, hi ha la dissolució de l'autonomia, la dissolució de 129 ajuntaments, més de 5.000 persones empresonades. O sigui, és realment el tema és molt greu, és molt gros. I, efectivament, si ells donen el cas completament per perduts, el jutge, el Tribunal de Garanties Constitucionals, que és com si els jutges ara el Tribunal Constitucional, que era un tribunal de garanties constitucionals, un tribunal presidit per un president nomenat per les Corts, amb representants una mica molt variats, advocats, professors universitaris, gent dels territoris, etc. I aleshores, aquí també cal destacar, com en el cas de que hem parlat abans de París, el paper dels advocats. I aquí hauríem de parlar de l'advocat de Lluís Companys, que és un home que tampoc és català, com Enric Torres, que tampoc era català, doncs Ángel Osorio i Gallardo, que era un republicà, però un home que ve de la dreta i que havia estat governador civil de Barcelona durant la Setmana Tràgica, és un republicà catòlic i un home amb un gran prestigi. I va plantejar un judici polític. Però atenció, perquè no va ser un enfrontament entre Catalunya i Espanya, com en el cas de Francesc Macià a París, sinó que va ser un enfrontament entre una aliança entre Catalunya i l'Espanya republicana i progressista, sí, contra l'Espanya conservadora, contra aquesta Espanya eterna, contra aquesta Espanya cutre, per dir-ho d'alguna manera, no? Que és la que coneixem molt, no? I ells donaven el cas per perdut i per això van fer una defensa molt política, confiant doncs, que una victòria a les eleccions que hi hauria properament portaria a una amnistia i podrien sortir de la presó.
Però les coses no van anar així, els van condemnar a 30 anys de presó.
Sí, van ser condemnats a 30 anys de presó i Frederic Escofet i Enric Pérez Farràs, que eren caps dels Mossos d'Esquadra, a pena de mort, per rebel·lió militar. El que passa és que se'ls va commutar finalment per 30 anys de presó també. Realment va ser això, els van tancar al penal del Porto de Santa Maria i quan hi va haver les eleccions al febrer de l'any 1936, la figura de Companys va estar molt present en aquestes eleccions del Front Popular a Espanya i del Front d'Esquerres a Catalunya, la figura tant de Lluís Companys com també la de Francesc Macià, també que era mort, però van posar molts postres amb la cara de Francesc Macià, les esquerres van guanyar les eleccions, hi va haver una amnistia general, i Lluís Companys va sortir del penal del Porto de Santa Maria amb un cotxe i anava parant a tots els pobles, però els pobles de Castella, els pobles a tot arreu, parava i era ovacionat per la gent. Sobretot quan va entrar a Catalunya va ser l'apoteosi. És a dir, Lluís Companys va sortir del judici fet un veritable heroi.
Després la resta de la història ja la sabeu una mica, però un altre dia, si voleu, també ens aturem en aquest periple que passa des que surt del penal de Santa Maria fins que és afusellat al Castell de Montjuïc, sempre amb el Jordi Creus que ens ho explica.
Quan vulgueu ho explico. Deixa'm només dir una frase que va dir Companys, que és molt premonitòria i molt bèstia de dir-la. Quan va sortir va dir, diu, tinc la sensació que els sacrificis passats no seran els últims i que potser no seran majors que els sacrificis que ens esperen. La va encertar, per desgràcia.
Jordi Creus, editor de la revista Sapiens, moltíssimes gràcies.